Ona Villas, 107 FM.
Vet aquí que una vegada... Benvinguts i benvingudes de nou a l'Hora del Conte. Una setmana més amb tots vosaltres perquè passeu una estona molt divertida amb nosaltres.
Avui us portem tres contes.
Una endevinalla.
Us recomanarem un bon joc de sempre per jugar amb família o amb amics.
I com sempre ens acomiadarem ballant amb bona música.
I el conte què?
Tens raó, Aran. Anem pel primer conte d'avui.
Quin és el conte?
Les cinc àguiles blanques.
Aquest conte m'agrada molt.
I per narrar-vos aquest primer conte, ens n'anem a Veneçuela.
Doncs sí, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un bonic conte popular que parla de la natura i la fauna del continent americà.
Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata.
Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota.
Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.
Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé, i de la pàl·lida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàl·lida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mèrida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.
Avui l'endivinalla us la porta a la Leire.
Us porto una que crec que és fins i tot massa fàcil.
Millor, millor, perquè la setmana passada la Ona ens va portar una que era massa complicada. Quina és, Leire?
Ningú no és més neta que jo i ningú me'n farà un petó.
Ei, jo la sé, Leire, jo la sé, la puc dir?
Mercè, deixa'm que pensi una mica al Lluís.
Exacte, Leire, perquè fins al final del programa no donarem la solució.
I pel segon conte de la setmana, marxem de les terres llunyanes de Sud-amèrica i tornem a casa, concretament a Sant Quintí de Mediona.
Sí, i tant. I el conte que us explicarem a continuació és del nostre company Joan Serra. I es diu Isona i els bastoners de Sant Quintí de Mediona.
Els bastoners de Sant Quintí, de fet, són una colla bastonera penedesenca fundada probablement a principis del segle XIX. La primera referència escrita que se'n té és del 1818, el llibre de comptes de la confraria de Sant Roc, Sant Sebastià i la Verge de les Neus de la localitat. Des d'aquest moment, el ball ha estat actiu durant més de 200 anys, amb un únic període d'interrupció durant la Guerra Civil Espanyola.
Està considerat un ball molt tradicional, ja que dels 8 balls que tenen actualment, 6 ja eren ballats al 1920. Una altra particularitat dels bastonets d'en Sant Quintí és que no ballen al ritme de la gralla, sinó que estan acompanyats per fer un model de flauta de Gisel o Fabiol.
No us volem avançar gaire cosa més del conte, perquè estem segurs que gaudireu de les explicacions que li fa Pinocho a Isona, navegant per tots els contes clàssics. Escoltem Isona i els bastoners de Sant Quintí de Mediona.
Isona dorm després que la mare li llegeixi el conte de Pinocho. Mentre dorm, el ninot pren vida, baixa de l'armari i desperta l'Isona.
T'ha agradat el conte, Isona? Doncs has de saber, i això és un secret que saben ben poques persones, que la història real és una altra. Jo sóc fill de l'alzina màgica, tallada en lluna vella, saps? Com també ho són els bastons dels bastoners i ho era la carrossa de la Ventafocs.
No era una carbassa, la carrossa?
Sí, però es convertia en carbassa perquè la carrossa era de la fusta de l'alzina màgica. Com si no, una carbassa es pot transformar en carrossa, això ho sap tothom.
Pinocho, t'està creixent el nas, però continua, continua amb la història.
Tot va començar la nit que Aladí volava amb la seva catifa voladora per damunt de Sant Quintí. Sense voler se li va caure la làmpada que contenia un geni. Va anar a petar sobre l'alzina en un lloc anomenat Les Estoses.
I no va girar cua per anar a buscar la làmpada?
Que no veus que anava enamorat com un colomet de la Xeresade? Què vols que s'adonés?
Continua.
Bé, doncs, el pobre geni dins la làmpada maldava per sortir, però li era impossible. L'alzina va abrandar les branques per a despertar els ocellets i els esquirols que dormien entre les seves fulles i entre tots van aconseguir alliberar el geni.
Estàs segur que en la capçada d'una alzina hi viuen tants ocells i esquirols? Vols dir que no exageres?
Si m'has de contradir en tot el que et dic, em callo i em torno damunt de l'armari.
No. Però és que pateixo per com et creix el nas. Però no et contradiré més, de debò.
Un cop alliberat, com que era un geni educat i agraït, va concedir-li a l'Alzina la virtut de que la seva fusta fos màgica i pogués donar vida als objectes que es fabriquessin amb ella.
Com, per exemple, tu, oi?
Just a la fusta, mai millor dit.
I què més va passar?
Al cap dels anys, una tarda d'estiu, a una nena que es deia Alicia, no se li va ocórrer res més d'absurd que seguir un conill blanc fins al seu cau, que estava a la soca de l'alzina màgica.
I per què seguia un conill, l'Alicia? Que el volia caçar?
Doncs no ho sé per què el seguia. Imagino que hi ha d'haver gent per tot. Unes nenes van a la piscina i unes altres segueixen conills, ves. També hi trobes algun problema en això?
No. Era curiositat, simplement. Segueix.
Doncs va passar el que havia de passar. Que l'Alicia es va ficar dins el cau del conill i va desaparèixer. La família i tots els veïns de la vila van sortir a buscar-la. Fins i tot van aprofitar tres tambors que venien de la guerra perquè reblessin els tambors a veure si Alicia els sentia i cridava on era.
I la van trobar?
Que Alicia estava en un altre món, diguéssim. El món dels somnis, de la imaginació, de les meravelles. En fi, que el terrabastall dels tres tambors tan sols va servir per espantar uns pobres nans que treballaven buscant or en una cova damunt del llac de les Deus.
Com et creix el nas, Pinotxo? Vols dir que...
Què de què? Vols deixar el meu nas? Em penso que me'n torno a l'armari, apa.
Sisplau, què més?
Doncs els 100 nans van córrer per amagar-se a casa seva, que estava a la font del Tori, i es van trobar...
I es van trobar l'Alicia a casa seva?
Ni pensar-ne. Van trobar que la noieta que vivia amb ells acabava de despertar-se de...
I que no és maco, això? Els pobres nans treballant i la noia dormint, oi?
Que no, que dormia perquè havia menjat d'una poma enverinada per la seva malvada madrastra. Però just arribar als nans, la noia que es deia Blancaneus s'acabava de despertar per un petó de...
Un petó del príncep?
Què príncep? Ni que niño muerto. Voldràs dir que aquell xicot treballava al príncep, que són les sigles de Programa Rural d'Investigació dels CEPs. Ve ser com l'ADF, però de les vinyes.
No havia sentit mai aquest programa.
Esclar, tot això passava quan els temps de Maria Castanya.
Ah, esclar... I què feia Sant Quintí, aquest xicot del príncep?
Venia a petició d'un pobre llop que vivia en una vinya de matàssens.
Em pensava que els llops vivien al bosc i no pas a les vinyes.
Clar, però és que aquest era un llop del Penedès i és lògic que visqués en una vinya, no? Se t'ha d'explicar tot a tu.
Pinotxo, el teu...
El meu què?
No res. I què li passava al llop?
Que una noieta ecologista salvaixais, tapada amb una caputxeta vermella, el perseguia sempre que el veia, esbroncant-lo i animant els xais a que li llancessin pedres cada cop que el pobre llop travessava la vinya per anar a visitar la seva àvia, que estava malalta.
Caram, quines coses més estranyes que passaven a Sant Quintí! I l'Alicia sense aparèixer?
Potser mai més s'hagués sabut ni gall ni gallina de l'Alicia si no arriba a ser per un galifardeu eixerit, però petit com un bolet.
Què va fer? I qui era?
Com era tan ni tan petit, un dia que prenia el sol sota d'una cola als horts del darrere del safreig, glup!
Glup? Glup què?
Que se'l van passar una vaca i poc després...
Què?
Que la vaca es va tirar un pet i el pobre galifardeu va sortir desesperat i va anar a petar a l'entrada del forat de l'alzina. Patufet!
Patufet? Què?
Patufet, que el nen es deia Patufet. En Patufet va avisar la gent de la vila de la troballa del forat i tothom es va posar molt content pensant que potser havien trobat la clau del misteri de la desaparició de l'Alicia.
I com la van fer sortir?
No era pas tan fàcil perquè ja t'he dit que ella era en un món diferent del nostre. Calia que hi baixés algú a rescatar-la, però era perillós, perquè aquesta persona també podria ser engolida pel País de les Meravelles.
Doncs sí que estava complicada la cosa. Com s'ho van fer?
Doncs van anar a trobar un home savi que es deia Joan Amades i que era molt llegit i viatjat i els va donar la solució.
Quina era la solució?
Calia baixar pel forat, sí, però a través d'una escala feta amb fusta de la pròpia alzina màgica.
I per què?
Perquè només aquella fusta podia unir els dos mons, el nostre i el de les meravelles. Si algú hagués baixat el forat per unes escales fetes amb la fusta de qualsevol altre arbre que no fos l'alzina màgica, s'hagués quedat per sempre en el País de les Meravelles. No hagués pogut tornar.
No se m'hauria ocorregut mai, això.
I així es va fer. Els fusters de la vila van tallar bastons de l'alzina màgica, els van lligar amb cordes i van fabricar l'escala. Al cap d'una estona d'haver baixat, enmig de l'alegria de la gentada que envoltava l'alzina, van aparèixer Sants i Estalvis, en Patufet i l'Alícia.
Que bé!
I la gent estava tan contenta que cantava i s'abraçava, i uns quants nois i noies van improvisar una dansa fent picar els bastons que havien servit per fer l'escala. I com que aquells bastons eren fets amb la fusta màgica de l'alzina, el seu so va resultar tan encisador que tothom callava i seguia la dansa amb llàgrimes als ulls, amb la pell de gallina i el cor ple d'orgull de ser de la vila màgica, de ser de Sant Quintí.
Les patates són originàries del Perú i de Bolívia, és a dir, que no l'han tingut sempre dintre de la dieta europea, ja que es va importar de Sud-amèrica. I al cultivar-la aquí es va topar amb un insecte al que li agradava molt aquest tubercle. Aquest insecte se li conec com l'Echinotarsa decemliniatea. És més conegut com l'escarabat de la patata.
Lluís, et recordo que aquesta no és un programa de ciències naturals.
Ho sé perfectament, Leire, ho sé. Tot això us ho explico perquè el conte que ve a continuació es diu l'escarabat mal parlat i és un escarabat de la patata.
I en Bernat és un escarabat de la patata amb molt mal geni, que tracta tots, fins i tot a la seva família, molt malament.
És un conte de Marta Vilà, extret de la plana web, faules i contes de sempre.
Doncs escoltem què li va passar a l'escarabat mal parlat.
Escoltem-lo.